7 i 18 minuts, continuem ara en la crònica cultural amb Bernat Xifra. Bernat, benvingut.
Benvinguda. Benvinguda, Maria Àngel. Moltes gràcies per la teva llicència que me dones per poder-me comunicar amb el poll en cinc. Donat el que aprecio jo, aquestes festes, el que aprecio tot el de Pollença, i per altra part, el xerrador que va néixer, que no s'està sense xerrar. Així que moltes gràcies.
Això mateix. Bernat, vinga, endavant.
Sí. Bones tardes, benvingut poll en cinc, oients d'aquest espai de cultura que m'han encarregat a mi. Bé, jo volia parlar avui d'una cosa molt concreta de la patrona, que són els gotxos, puig patrona, pot sou de Pollença, com pot per en costa l'any 1889, o sigui, ja fa més de 100 anys. Bé, volia dir això, però començarem per com ho solem fer quasi cada vegada. Ens trobem, en primer lloc, que parlam una primera pàgina molt curteta sobre el temps que fa, un temps d'autèntic bochorno. I vaig dir que per evitar aquest castellanisme, i per no saber dir més que bochorno fa una cosa bochorna i dir ja bochornos i demés, sabem que en mallorquí hi ha dues paraules precioses que són exactes per aquest aquesta calor asfixiant i quasi no m'ho deixa viure, que és la basca o també la xafagó. Avui és un dia d'una gran basca i d'una gran xafagó. No diguem bochorno, ni bochornos, ni tot això, sinó basca o xafagó. Ja ho vam dir l'altre dia, vam insistir damunt això. Hem d'estimar molt, el castellà, com molt d'altres idiomes, però també hem d'estimar la llengua vernacla, la que és la llengua mare nostra, la que parlam des de que naixem, la que tenim des de casa i de pel carrer, però d'una forma el més purificada i sèria i seriosa possible. Bé, de moda que avui fa bàstia i fa xafagó, com tots els dies de l'estiu, pot ser un dia més que l'altre. Després també la segona pàgina en què solem parlar en aquest programa meu és el sant del dia, que el sant del dia sempre és la nota especial de cada dia, com si tingués un relleu, com si nosaltres, desgraciadament, Déu no vulgui, fóssim secs, castellà, cegos o secs, i pel pas som al calendari, i el calendari està escrit amb aquest sistema Braille que fa que cada casella del calendari té un valor, un valor, perquè aquell puntet que indiquen quins santes, palpant el calendari, un sec pot llegir el nom del dia. I d'on altres, palpant el calendari d'una forma espiritual, aleshores sabem que avui és, sabem quin és el sant de cada dia, el sant que dona nom i colorit i fisonomia, nom, colorit i fisonomia en el dia, la casella de cada dia, i fa que tots els dies del calendari no n'hi hagi cap d'igual, perquè a cada un mos presenten homes o dones distintes si han alcançat la santedat i que en vida entre els humans normalment varen ser extraordinaris, tenint molt bones o qualitats, o simplement qualitats, sense que fossin ni massa ni massa poc, però allò van estar induïdes per un ideal molt fort, un ideal que va fer que fossin persones d'una sola teada, persones d'un sol ideal, d'un sol credo i tot això. Avui tenim a Santa Marta, que és la patrona d'hostaleria. Santa Marta era germana d'una tal Maria i d'un tal Llàtzer, Làzaro, tots tres són sants. Santa Marta, Santa Maria i Sant Llàtzer, tots tres hi fan festa en distints dies de l'any. Guany li toca a Santa Marta. Aquesta família que vivia a prop de Jerusalem, eren amics de Jesucrist. No sé si els seguien com apòstols o no els seguien, però eren amics, havien fet amistat, de manera que les diverses vegades que se conta l'Evangeli que Crist va anar a Jerusalem, abans d'anar a la darrera vegada per experimentar la pròpia passió i mort, altres vegades hi havia anat. Solia aturar-se a Can Llatge i a Can Marta i Maria, i allà els atenia, i ja posava com si fos que seva, i aquella família de tres germans estava contentíssim de tenir ni men ni manco que Jesucrist, que ho sabien que era el Messies que havia de venir, i l'autor de tots els miracles i de tot el que feia, i sobretot el cap de tots aquells apòstols que ja tenia, el líder, per tant, el fundador del cristianisme, el líder, tot això, en brava, Jesucrist, que era Déu, no solament home, sinó també Déu. Bé, i un d'aquests tres germans era na Marta. I precisament na Marta una vegada se va queixar a Crist que estava allà, perquè Jesucrist estava assegut davant una taula i estava explicant coses seves, coses per tant que estarien a l'Evangeli després, escrites a l'Evangeli, coses de la seva condició de Messies, de la nova llei, de la llei de l'amor, de tot aquella vida nova que s'havia de començar amb el Messies. I na Maria estava en el seu peu, jornada, escoltant el que no vos podeu imaginar, perquè estava encantada de lo que deia Jesucrist, el que posava allà, i encantada de lo que deia, i sobretot de la forma com ho deia, que era una cosa sèria, donava una esperança i una esperança de vida fenomenal, i que era l'opeta estava. I un dia na Marta li va dir a Jesucrist: no trobes que na Maria, en lloc d'escolta't tant a tu, m'hauria d'estar a mi ajudant a preparar les coses de dinar o preparar-vos les habitacions on hagueu de posar tu i els apòstols o tot això, amb una paraula, que m'ajudàs una miqueta en lloc d'estar aquí, com aquell que diu, no sé si ho va dir, però com aquell que diu, perdent temps escoltant a tu, tota això. I Jesucrist li va contestar: Marta, Marta, na Maria ha escollit la millor part, o sigui, entre la part de fer feina i d'atendre en els hostes i de preparar la casa i el dinar i tot això, d'una part, o la d'escoltar la paraula de Déu, la paraula de Déu en boca de Jesucrist, el Messies, és millor part escoltar la paraula de Déu. D'aquí se n'ha fet, això ho diu l'Evangeli, d'aquí se n'ha fet molta... se n'ha parlat molt i s'ha parlat de lo molt més superior que és la vida religiosa, que és la d'escoltar, estar amb els ocults, meditar, reconèixer les veritats aquestes, que no la vida que duim tots, la vida d'anar pel carrer dintre nostre, de moure un mos, de fer feina com un desastre. No està bé passar d'una cosa a l'altra. Són molt digne la feina que feia na Maria d'escoltar en el Crist, era molt digna, molt espiritual aquesta feina d'escoltar, com també era molt important la feina que feia la germana Marta de tenir-ho tot preparat, el dinar, fer la casa neta, les habitacions netes, no sé si rentar la roba i tot del Messies, de Jesucrist i els apòstols, si en duia cap o el que sigui. Les dues feines són iguals, tantes, però des del punt de vista hem d'obeir també el que diu Jesucrist, que són sentències eternes que no se poden tocar. Maria ha escollit la millor part. Maria ho fa millor que tu, escoltant-me a mi, millor que tu, servint-me a mi. Que quedi ben clar, Crist va dir: Maria ha escollit la millor part perquè fa és millor escoltar-me a mi que no servir-me a mi. Bé, hi ha poca diferència i cadascú que ho prengui com li pareix que l'ha de prendre. Però és interessant l'actitud de les dues germanetes, na Marta i na Maria, davant Jesucrist, que estava a casa seva. Molt bé, ja m'he llestit, per tant, la festa d'avui, que és Santa Marta. L'únic que volia fer jo és dedicar un record molt breu en el sant d'ahir, ella era Santa Catalina Tomàs, la santa mallorquina de Valldemossa. Catalina Tomàs i Llallar, una valldemossina de pares molt humils, i se va fer coïdora de figues i coïdora de fruita i sobretot coïdora d'oliva per de vés Son Llallard i altres finques de per Valldemossa. Tenia un parents que eren propietaris d'aquestes finques, clar, la llogaren a ella, i ella una lota estupenda, una magnífica, una, molt humil, molt servicial, molt efectiva, molt servicient, etc, etc, va estar una sèrie d'anys fent això de coïdora d'oliva. O sigui, era una lota d'extracció i de feina ben pagesa, Santa Catalina Tomàs. Després li van entrar les ganes de fer-se monja, i monja tancada. Aleshores, els convent de monges tancades només n'hi havia pràcticament a Palma. Ens trobam en el segle XVI, 1500, els anys 1500 a 1600. Dins aquests 100 anys, dins aquest, va viure 40, aquesta valldemossina Catalina Tomàs. Tomàs era un dinatge, això ho reclama molt els llummajorers que viuen que Santa Catalina Tomàs havia anat a Valldemossa, però els orígens familiars i els orígens del seu dinatge, Tomàs era de Llummajor. Bueno, Catalina Tomàs i Guillard va entrar monja allà a Palma, a les canongeses regulars de Sant Agustí, a les Magdalenes, diríem, que ja sabeu que estan a Vall de la Misericòrdia. I allà està el seu cos enterrat des de 1500 i pico, i se troba incorrupte. O sigui que la carn no s'ha corromput fins a convertir-se en cendra, que és el que passa a tots els mortals, sinó que s'ha mantinguda d'una forma acartonada, com d'una pell molt forta, però realment ningú pot dir que allò sigui una pell corrompuda i convertida en cendra, ni molt menys, de manera que se conserven bé els ossos seus i, a més, la pell com a momificada, si anau allà, està ben a la vista dins aquella urna, i des d'allà almenys se poden veure els seus peus i les seves mans, i efectivament allò que se va veure encara la carn viva que va tenir en vida, però convertida en pell momificada, en pell com a acartonada. Bé, això vol dir, però, que que Santa Catalina Tomàs no va tenir corrupció, sinó que està en cos incorrupte. Bé, això vos pareixerà, no ho sé, que fa allò de massa santa o de massa cosa, però també s'ha de saber tot, s'han de conèixer totes les coses, i s'han de conèixer no tots els sants que hi ha hagut en aquest món, ni molt menys. No tots els sants han permanescut així, sinó que seguint la llei de tothom s'han corromput la seva carn i els seus ossos i tots, i s'han convertit en un munt de cendra que s'ha espargit Déu sap com, la majoria de sants. Però entre aquests Déu ha volgut que n'hi hagués algun que tinguessin la carn incorrupta, convertida en una carn, diguéssim, acartonada o momificada, que seria la paraula exacta. Bé, total, que avui és Santa Marta, patrona de l'hostaleria, com que va atendre a Jesús, però l'han feta patrona de les persones que tenen en els altres, en el viure dels altres, que són els de l'hostaleria, els hotelers, en una paraula. Avui és Santa Marta, i allí era Santa Catalina Tomàs i Gallard, Santa Catalina Tomàs Illar, nascuda a Valldemossa, i que va viure fins a 42 o 3 anys a dins el convent de les Magdalenes a Palma, i allà està enterrada, és a dir, momificada per si mateixa. No, ningú ha posat mà allà, és ella mateixa que ha quedat convertida en aquesta pell momificada o acartonada. Bé, ja hem vist els sants d'avui i d'ahir, va haver-hi una onada, perquè els sants, ja dic, és el que dona relleu i és el que dona color a cada dia. Al cap i la fi, avui, que és la patrona dels hostalers, no sé amb això de la pandèmia el que durà, però altre temps els hotelers feien feina, una gran festa aquests dies, creguin o no creguin, vagin a missa o no vagin, etcètera, etcètera. El cert és que el sant del dia promou festes populars especials. Nosaltres ara estem a punt de tenir a la vista un gran sant, ni més ni manco, la patrona, la Mare de Déu dels Àngels, com a patró, com a jefe, i això, com si fossin mariscala dels exèrcits d'Àngels, i per això hi ha que veure com la celebrarem, tot i que tinguem la pandèmia, que ens obliga a estar més dintre nostra que de fora, però a pesar de tot sortirem i farem el que podrem sense ajuntar molt massa persona ni molt a set llocs només volen una quarantena de persones, a set llocs no poden passar de 15 els reunits, el que canten, per exemple, el que se reuneixen per fer quantes coses. Lo cert és que poc o molt o quasi res celebrarem la patrona. És a dir, donarem una espècie de culte popular al patró, que és dia 2. Quin és el patró de dia 2? És distint del de dia 1, dia 3 i dia 4. Per exemple, el dia 1 és Sant Alfons Maria de Ligori, un del patró dels advocats, però estic segur que aquest dia 1 d'agost, Sant Alfons Maria de Ligori, que té una estàtua molt hermosa en el nostre Montición, aquí a Pollença, aquest dia de festa d'aquest gran advocat que va ser Sant Alfons Maria de Ligori, els advocats celebren i faran bones juergues i a lo millor cotxe soparingo i a lo millor de tot. Però l'endemà ja és un altre colorit, ja no és el color dels advocats com avui, és el color dels hotelers. I ahir, Santa Catalina Tomàs, pues, patrona de Joan Josep del Vall de Mossins. Compreu? Molt bé. Davant això, ara ja passam en el verdader tema d'avui, que pot, vosaltres tots el sabeu, és de parlar del Gotxos que va compondre en Costa, el Gotxos, és a dir, la pregària popular i cantable, podríem dir que un goig que és una pregària popular cantable dedicada a un sant, a una verge, a un esbot de la Verge Maria o de la que fos. Bé, en Costa tenia aquest encàrrec que li varen fer a Pollença. Però ell estava a Roma, que havia d'estudiar i estudiar molt perquè s'havia de llicenciar i doctorar en teologia. I precisament estant a Roma, que va estar 5 anys, en el final del 5è any, en el final, quan ja s'havia examinat de tot, és a dir, ja era llicenciat per una part i doctor. I a més, entremig, entre llicenciat i doctor, va ser ordenat capellà. Aquestes tres coses importantíssimes de la seva vida que el canviaven totalment. Havia anat a Roma i va complir en tot el que havia de complir. Llavors, una vegada que ja se va veure doctor i que ja no havia d'estudiar més o que no s'havia de presentar a cap altre tribunal de la Terra, aleshores va dir, ara m'ha dit que a fer aquest encàrrec que m'han fet de posar un Gotxos a la Mare de Déu dels Àngels, que és la patrona de Pollença. I va començar. I li varen sortir a poc, entre el dia, tenim el dies exactes, tot això ho apuntava ell en el seu diari, i per tant tenim el dies exactes, entre dia 12 i 22, o sigui, en 10 dies del mes de desembre de 1889, després venia 1890, que se va tornar a Pollença, tot això, capellà, llicenciat i doctor. O sigui, que se havia aprofitat, havia posat el colze els ben damunt la taula i li havia retut. Bé, però a més, que duia una cosa important, duia altres poesies que havia comprat per Roma, algunes d'elles en castellà, precisament, però venia amb aquests Gotxos tan bons i acabaren agradar tant a Pollença, Gotxos a la patrona, que són ni més ni manco que 16 estrofes. I és, podem dir, que amb aquestes 16 estrofes descriu la part mariana de Pollença, és a dir, descriu els títols i advocacions que té la Mare de Déu d'importància. Per exemple, no és el mateix dir la Mare de Déu del Puig que dir la Mare de Déu dels Àngels, que dir la Mare de Déu del Reservell, que dir la Mare de Déu de Sant Domingo, del Convent, que dir la Mare de Déu de la Mà de Sant Jordi, que dir la Mare de Déu Immaculada, tota lluminosa, de Montissant. O sigui, la Mare de Pollença és un poble molt devot, o ha estat, perdoneu, no mos allariem, més aviat ha estat a dir l'història, molt devot, però moltíssim. Això és una idea que hem d'agafar, hem d'agafar sobretot les anomenades idees mares, que hi ha una idea mare. Pollença ha estat molt devota de la Mare de Déu en distintes advocacions. Ja veig, n'hem dit diverses, el Puig, la patrona de la parròquia, o sigui, el convent, el Rosarell, els anys, això, Montissant, i també la Caritat, Sant Jordi. Bé, i Don Costa va dir, men, si tot això ho arribo a replegar, i em faré aquests gotxos tan bons. I ara els mos posarem a recitar, perquè no tenen gaire explicació. És més clar que l'aigua. L'Oden Costa sol ser molt clar. Des del Pi de Formentor, en el darrer poema que va escriure, de 350 títols de poesies, tot és tan clar que apenas necessitau un tècnic, un professor, que vos ho expliqui. Puig patrona, vos sou de Pollença, santa reina dels àngels del cel, feis que el poble d'on fora ho defensa per a sempre pot ser Rafael. Fora ho defensa perquè va ser invocada com a tal per en Joan Mas, quan hi va haver l'atac corsari d'en Dragut. Mare de Déu dels Àngels, assistiu-vos, pollencins, alçau-vos, els pirates són aquí. Aquestes paraules que no té cap altre poble de Mallorca i que cada any invoquem. Llàstima que enguany no se pugui fer d'una forma tan forta com... Bé, i comença, diu, si dit les ones lluu la nostra illa com una vella copetador, pollença encara damunt, i brilla com esmaltada i llarida flor. O sigui, si la vella de Mallorca és una tasseta que nega de moltes zones, dins la tasseta és el poble de Pollença, que se distingeix dins tota la tasseta, de certa manera. Pollença encara damunt i brilla com esmaltada i llarida flor. Té valls fruiteres, fonts abundoses, té puig que aixequen el cor a Déu, i Déu ses obres, les més hermoses, les dà a Maria com a dot seu. Hi ha un verso genial per la seva simplicitat. Té valls, fronteres, fonts abundoses. Jo sempre que el gest, ara mateix i tot, em falta poc per posar-me a plorar. Perquè és un vers que me va explicar molt ma mare. Ja sabeu que les explicacions de pares i mares queden tota la vida i un els té amb una evidència especial i se posen a plorar. I ma mare sempre me deia, mira que és de bo aquest verso de dir de Pollença, té valls, fruiteres, fonts abundoses. Si hi ha fruit, és perquè hi ha fonts, hi ha aigua, i és, per tant, és un verso fenomenal d'intons. Després, ja per resumir, després ja en Costa se dedica, com hem dit, a descriure, dedica una estrofa a cada il·legi i a la votació mariana. I diu, per exemple, i quan Mallorca ja rescatada de nou fòria pel Salvador, ja rescatada del Moros, allunyats al Moros, del Puig la imatge tan amallada, que se va conèixer pel resplendor, tres ermitanes de nit la veren, i el Puig de volta pujar la gent. En va l'estàtua baixar volgent, i allà de verges i de monges florir al convent. Bé, després, per exemple, a la Mare de Déu del Calvari, aquesta preciositat de Mare de Déu del peu de la creu. Com un Pollença seu al Calvari, que de les forques era allò trist, perquè deia que en aquella placeta d'En hi havia les forques on penjaven els ajusticiats i allà els donaven mort, penjat de la forca. De Montpollens seu el Calvari, que de les forques era allò trist. La nostra reina, nou santuari, també consagra per Jesucrist. Aquí en devota figura antiga, pregant si mostra vall de la creu, perquè los versos al fill de Villa, que en gòtic signes llegireu, són aquells versos fenomenals, no sabent de qui són escrits, que estan incisos a l'estàtua de la Mare de Déu, a la part que fa aquella bacina on depositant les almoines, i la Mare de Déu, aquella Mare de Déu, aferrada a la creu, aquella Mare de Déu li diu en el Crist que penja de la creu: «O mon fill car, suplic que per vos perdoneu a qualsevol que vengui per orar en aquest lloc i us vulgui contemplar devotament clavat alt en la creu». Això és el que aquella Mare de Beta estupenda, aferrada a la Mare de Déu, en la creu, li diu en el fill que perdoni a tot aquell que vagi en el Calvari, però i vagi i sigui capaç d'entrar a la capella, entrar en bones intencions i d'una manera que li surti fruitós, és a dir, en penediment de les seves culpes. Això que estarà en gòtic xines, no cregueu que és d'en Costa. En Costa simplement el aquí. Però aquells signes són anònims, i ell, per tant, en Costa diu, són anònims, això de «O mon fill car, suplic vos perdoneu». Això és anònim, no sabem què vol escriure. Ara, en Costa fa referència a això, quan diu «Aquí, en devota figura antiga, pregant si mostra, ai de la creu, perquè los versos al fill li digui que en gòtic signes llegireu». Després ve la que més mona de totes, segons mon pare. Aquí una referència a mon pare que me deia, llegeixi aquesta, que és la més ben feta. La dedicada en el Rosa Vella, sobretot una vegada que va ser convertida d'oratori antic amb aquest oratori gòtic tan hermós. Un oratori de Rosa Vella, de nostra vila per escanzell, es que del poble guarda l'entrada la Santa Verge del Rosa Vell. Per fer els que entren bona rebuda, i entren a Pollença, lo dolç misteri s'hi veu retret de quan Maria entra i saluda allà a la casa d'Elisabet. De la mateixa manera que Maria Santíssima va anar a veure Elisabet, que veia i tot, havia quedat encinta, i va dir, jo li aniré a ajudar a el que fan els parentes o les veïnes, les dones embarassades, i doncs Maria va voler fer el mateix a la Mare de Déu. Doncs si ella va anar allà i la va visitar d'aquella forma tan exemplar que mos diu l'Evangeli, tan simpàtica, en Costa de dir que també tota persona que entra a Pollença és parescuda a la Mare de Déu, que va entrar a la casa d'Elisabet, la seva parenta, que vivia a les afores de Jerusalem. Són dues visites, la visita històrica de la Mare de Déu a Santa Isabel, la seva cosina, i després les visites del de fora, sobretot, que la fan a Pollença, i són rebuts per aquest oratori tan hermós. Molt bé, i ja per acabar, perquè ja passa de l'hora que m'han concedida, direm al final d'aquests d'aquests versos que són hermosos. Tant d'oratoris fan la corona del major temple, tant espaiós on el trono té la patrona sobre el retaule majestuós. Senyora i reina fou aclamada per aquest poble que és el més seu, la que dels àngels reina exalçada perquè és la mare del mateix Déu. És a dir, no és una reina qualsevol, ni és una reina d'àngels, ni és una jefe de la tropa celestial qualsevol i tot això, sinó que és a la vegada i sobretot i davant tot mare de Déu, que és res. Vai de quin títol millor defensa trobarà el poble contra Tom Mal, quin títol és dir, de Mare Déu dels Àngels, vai de quin títol millor defensa trobarà el poble contra Tom Mal, vinguin pirates, que per Pollença vol un exèrcit celestial. Ja deixa mort rossellar la costa, de gran galeres tot un estol, ja l'amorisme de nit s'acosta. Què serà el poble quan surti el sol? Si un mort hosti, un traïdor per guia, ja té Pollença qui tanqui el pas. Allà en l'Almoina, Santa Maria, crida les armes en Joan Mas. Valent pagesos, mig no ho se llancen, brandant bassetges, forques, rastells, rebut la lluita, los pots avancen. Ja l'amorisme fuig davant d'ells. Molt aquest poble feu per Maria, molt feu la verge pel poble seu, i ell en ses glòries reconeixia dons de l'excelsa Mare de Déu. Una sola xifra de Sant Aroma, amb altes mitres d'esbac i d'orgull, ostres vives, en vin i mel i sant tot de ploma, encara que després s'ha demostrat que no va néixer a Pollença, però en fi, em parla tant de Pollença, en vin i mel i sant tot de ploma, noble en sos avis, un ferragut, un frare molt intel·ligent, però en sí que no m'hi fa ferragut, molt espècie de pollat, molt intel·ligent, frare de Pollença. I al final, que és aquesta oració tan estupenda que l'hauríem de dir, o sigui, l'han d'estreure, aquest cotxos, i l'han de repetir com si fos una oració. Realment és una meravella. Que no s'acabi, reina volguda, la vostra santa protecció. Si la té el poble desmerescuda, no és el cor vostre font de perdó. Quan ja els pares vos invocaren, també us invoquen encara els fills. Vos ten de moros, ja s'hi quedaren. Més, penson ara de nou perills. Això és una veritat com unes cares. Ara mateix tenim un perill, no de moros, però que mos afecta en el cor i en el cos i a la nostra vida. La pandèmia de la Covid-19, i tot també són perill. Què hem de fer? Entre altres coses, és a dir, una vegada que hem obeït tot el que mos manen obeir, de dur mascareta, de rentar-nos les mans, d'estar distanciats un metro i mig o dos, d'estar més aviat a casa que sortir massa per de fora i sobretot que fer-ho per tot això. Una vegada que hem complert tot el que mos manen les autoritats, aleshores, a més, el cap que, en virtut de la nostra fe, facem una pregària. Jo moltes vegades pregunto. Hi ha molt de Pollencim, per exemple, o molt de gent habitant del món que hagi fet alguna oració perquè mos alliberem d'aquesta pandèmia. És aquí on van el Gotxor d'en Costa i on va qualsevol cosa d'espiritualitat. A més de complir en tot el que mos ordenen complir o mos aconsellen o el que sigui, de coses materials que hem de fer, que hem de tenir alliberat el nostre cos i el nostre cos. A més d'això, el cap ben bé encomanem-nos a qualque sant, a qualque patró o a qualque verge, en aquest cas a la Mare de Déu dels Àngels, patrona de Pollença. I amb aquest nom ja abordeix, moltes gràcies i fins que mos tornen a veure, fins que mos tornen a cridar per ocupar aquest lloc en aquest moment. Visca Pollença i Mare de Déu dels Àngels, pregueu per nosaltres. Adeu a tots.
Bernat, moltes gràcies.
Molt bé, Maria Àngels.
I fins aviat.
Que vagi molt bé, que tinguis un bon mes, siguin molt
igualment
feliç, el teu fill, i fins a setembre.
Això mateix, un bon mes d'agost per tothom. Una abraçada a forta, tothom. Bernat.
Una abraçada ben forta. Ja diràs coses.
Perfecte. Adeu. Adeu.